aquesta nit, però bé, hem tingut mínimes encara al voltant d'1 a 5 graus al Pirineu, localment una mica sota zero a la zona de Cerdanya, i destaquem que a la costa hi ha hagut mínimes de 14 graus a Tarragona i Barcelona, 8 a Lleida i 7 a Girona.
Gràcies, Dani. Un minut i obrim la tertúlia.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Del 2002. Ens visita Lluc Planes, veu autoritzada si parlem de rap i urban en català. Amb ell, entre altres coses, farem un repàs pels hits del 2002, l'any que va néixer.
Aquesta, si sé quina és, l'he escoltat menys que l'altra, crec.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'àvia web de Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Li ensenyava com és de difícil conservar la virtut. S'aconsegueix desconfiant extremadament d'un mateix. De La princesa de Clef, de Madame de Lafayette, traduït per Josep Antoni Grimal Gomila.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen el periodista i escriptor Jaume Clotet, el politòleg Quim Arrufat, el director de Públic Ferran Espada, i donem la benvinguda a la sociòloga Cristina Sánchez Miret.
Bon dia.
Pol, de què hem parlat fins ara?
El que més preocupa els tertulians. Avui, dia 15 d'octubre, és...
No, d'octubre, no.
De novembre, perdó. Ara, no, no, si no lio perquè me'n vaig al desembre. Avui, el que més preocupa és si el dia 6 de desembre, divendres, dia de la Constitució, hi ha programa. Ja els ha quedat clar que sí, per tant, tots convocats.
Gràcies, Pol. Senyores i senyors, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Bon dia.
És una de les dades que ens van deixar garratibats, no sé si per sorpresa o per confirmació, l'ús social del català per sota del 50% de la població. Es parla més castellà que català a Catalunya. El retrocés afecta totes les franges d'edat i especialment entre els més joves. Saludem a aquesta hora el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. Bon dia.
Hola, bon dia.
Conseller, què li semblen aquestes dades de l'ús del català que hem conegut amb l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió? Dèiem que és sobre la salut del català, però vaja, crec que la principal conclusió és que és sobre la mala salut del català.
A veure, les dades copsen una percepció que és amplament estesa, que diu que la situació del català no és bona. Més del 53% dels enquestats ho han dit. I això ho noten sobretot les persones que són més properes al català, aquells que l'utilitzen, els que la tenen com a llengua pròpia. També ho noten una mica més els joves, segurament perquè estan més exposats a situacions en què el català té una posició més afeblida. Els motius per aquesta situació no els diu l'enquesta, però són diversos, ja ho sabem. Sabem que hi ha canvis demogràfics importants, sabem que hi ha manca d'oferta del català en alguns àmbits. També de vegades s'intenta conflictivitzar la llengua, per exemple, en processos de judicialització, i això afecta doncs, la perspectiva de la llengua. Per tant, des del punt de vista de les dades, no són una gran novetat. El que ens mostren és una situació de preocupació, tot i que no és una situació de conflicte social. I això és així en bona mesura perquè la societat, les persones individualment, estan obertes a negociar la llengua. I això també ens ho diu molt clarament l'enquesta aquesta. Hi ha molts casos en què doncs la gent canvia de llengua. I això ho fan sobretot els catalanoparlants, que són els que més es passen a l'altra llengua, al castellà. S'ha de dir que també ho fan els castellanoparlants, ho fan força menys, però també s'ha d'assenyalar que entre el jovent cada vegada ho fan més. Per tant, si t'adreces a joves que no són de primera llengua catalana en català, responen en català. I, per tant, aquí tenim ja una línia molt interessant. Com més ús es faci del català amb la gent jove, millor es podrà revertir aquesta situació.
Conseller, vostè té una àmplia experiència en aquest àmbit. No sé, però, si li ha sorprès algun dels indicadors d'aquest CEO.
Sorprès, no, perquè van bastant en la línia del que hem estat treballant al llarg dels últims 3 anys. El discurs que hem estat construint al llarg dels últims 3 anys és bastant senzill. És dir, la situació del català és complexa perquè hi ha molts factors que la pressionen i és delicada perquè hi ha tendències negatives que no ens n'hem d'amagar perquè, si no, no les podrem resoldre. Sí que, en tot cas, entre les dades, potser la que potser era més innovadora era la que deia que la majoria dels catalanoparlants diu que sovint no pot emprar la seva llengua i que ha de canviar de llengua per evitar problemes, encara que preferiria fer servir el català. I això és una cosa que entre els castellanoparlants passa molt menys. A veure, la gran majoria, el 83%, ens diuen que poden fer servir la seva llengua a tot arreu. I això crec que desmenteix clarament alguns discursos que a vegades s'han fet dient que si persecucions del castellà, utilització d'adjectius francament fora de lloc per referir-se a les polítiques lingüístiques, com si fossin allò agressives, és el contrari. A mi m'agradaria fer notar que aquesta mateixa enquesta demostra que hi ha un ampli consens social, que cal prendre, i cito textualment, mesures decidides per protegir el català. Mesures decidides. És el 62%. I només el 15% de la població no hi està d'acord, allò obertament. Diu, no, hi estic en contra. Per tant, en aquest marc de situació complexa i delicada, s'han de prendre mesures. I, de fet, el govern n'està prenent. Jo recordo que per primera vegada a la història disposem d'una conselleria de política lingüística. Estem treballant per culminar el Pacte Nacional per la Llengua i esperem que amb el pressupost de cada any que ve disposarem de recursos per prendre aquestes mesures decidides. I a banda d'això, també vull recordar que s'està actuant i cada vegada més. La setmana passada vam aprovar, per exemple, la incorporació de 117 persones, nous docents, per les aules d'acollida. Això vol dir 117 aules d'acollida com a mínim noves per atendre les necessitats dels infants i els adolescents que arriben de fora de Catalunya i que, òbviament, no saben català quan arriben. Aquestes aules els han de proporcionar aquest coneixement.
Conseller, vostè parlava d'aquesta negociació, d'aquesta convivència no conflictiva entre les dues llengües, però és que els números canten, perquè en aquesta negociació sembla que el català sempre perdi. Només el 6% dels catalanoparlants diu que mantenen sempre la seva llengua, mentre que els 62 diuen que prefereixen canviar al castellà. La responsabilitat és dels parlants?
La responsabilitat és de tothom. A veure, no es tracta d'acusar els parlants, perquè recordem que durant 3 segles hi ha hagut una insistència de les polítiques lingüístiques públiques per fer que els catalanoparlants renunciessin a la seva llengua. Per tant, ara el que hem d'aconseguir és modificar aquesta situació. No es tracta de culpabilitzar ningú, sinó de fer conscients tant els catalanoparlants com els no catalanoparlants que, si tenim una llengua que tots plegats diem que està en situació delicada, tots plegats hem de fer més perquè millori la seva posició. Aquells que ja saben la llengua l'han d'utilitzar més. Han de ser més proactius, han de fer-la servir trencant estereotips. De vegades, la gent que sap el català no l'utilitza perquè la persona del davant doncs, no correspon amb els estereotips del que és la catalanitat tradicional, com si encara visquéssim al segle XIX. Hem de trencar aquest estereotip i hem de ser més proactius. I també necessitem que la gent, els nous parlants de català, els que l'han après i no el tenen com a primera llengua, es facin seva la causa i ajudin. I això vol dir també que siguin proactius. I quan no són proactius, quan no comencen les converses, que ajudin també els catalanoparlants a parlar el català amb ells. I també necessitem que la gent que arriba de fora entengui que per Catalunya el català és una cosa important, que no és una cosa d'un segment reduït. No, és un tema de país. I que si volen formar part plenament d'aquest país, el català va en el paquet d'aquesta integració social plena. Necessitem transmetre aquesta idea. El català forma part del paquet de drets i deures que hi ha d'haver en el procés d'integració plena al país. I això s'ha de fer amb cura, sense crispació, sense conflicte social, però s'ha d'avançar en aquesta direcció. Perquè, si no, el que generaríem seria una societat fragmentada, disgregada.
Conseller, aquestes dades indiquen que el retrocés es produeix en totes les franges d'edat, però que sobretot en les persones més joves. Això demostra d'alguna manera el fracàs de la immersió lingüística o, en tot cas, que amb la immersió lingüística no n'hi ha prou?
A veure, jo crec que tothom està d'acord que amb el sistema educatiu no n'hi ha prou. Això és evident. Necessitem que en el lleure, en la vida interpersonal, insisteixo molt en la vida interpersonal, les persones que saben català han d'aprendre a no abandonar-lo a les primeres de canvi abans de començar una interacció. Quan entres a un bar, quan entres a un taxi, quan entres a tants i tants llocs en què hi ha nous catalans que moltes vegades estan començant a aprendre català. Hem d'ajudar-los a fer el trànsit des de ser no parlants a ser parlants autònoms de la llengua. Això que es detecta una mica més entre els parlants joves té diverses explicacions. Una d'aquestes explicacions és que tot sovint els joves es troben en més situacions d'intersecció, són grups que són mòbils i, per tant, la societat es barreja més, per dir-ho així, entre la població jove. I això és el que fa que, per exemple, la població nascuda al país i la població que va arribant, un dels llocs on més es troben és els centres educatius. Hem de reforçar el model d'escola catalana amb el català com a eix de gravetat. Hem d'aconseguir que aquestes persones que arriben o que creixen aquí vegin la importància d'aprendre català, se'l facin seu, creïn vinculació amb la llengua, perquè és l'única manera de teixir una societat cohesionada.
Conseller, una última pregunta, no estrictament de la seva competència, però creiem que és interessant saber-ne la seva opinió. És sobre el degoteig d'institucions que estan deixant la xarxa X. Per exemple, ho ha fet l'Institut Ramon Llull perquè la considera una plataforma de desinformació i manipulació. Vostè ho comparteix? Li consta si el govern s'ha obert una reflexió en aquest sentit?
A veure, el Ramon Llull és un consorci que és independent de la Generalitat i que ha pres aquesta decisió. No conec els detalls de com s'hi ha arribat. El govern, per descomptat, el que té claríssim és que ha de lluitar contra els discursos d'odi i desmentir qualsevol discurs d'odi. Però pel que fa a la posició a la xarxa X, ara mateix no em consta que hi hagi obert un debat sobre aquest tema. En tot cas, si apareix, doncs el govern prendrà les decisions que hagi de prendre.
És Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística del govern. Conseller, gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Va, comentem-ho amb Jaume Clotet, Quim Arrufat, Ferran Espada i Cristina Sánchez Miret. Us van sorprès aquestes dades del CEO o és la confirmació del que parlant amb veïns, amb coneguts, fins i tot en la pròpia família, ja tenien més o menys detectat?
A mi no m'han sorprès, per desgràcia, perquè és una tendència que estem veient els últims mesos, els últims anys, i és una tendència que a vegades fa por pensar com es pot revertir. Jo he de dir que no soc dels que compra un discurs tremendista ni apocalíptic, és a dir, el català no està en un bon moment, una bona situació, i hi ha una regressió en molts àmbits, però parlaves tu a l'entrevista d'aquest 6% de persones que no canvien mai, i jo en el meu cas vaig decidir als 18 anys que no parlaria més en castellà a Catalunya, i fins avui, i visc a Barcelona, i no he tingut mai cap problema, jo ningú m'ha dit parla'm en castellà, ningú, no he tingut mai cap problema, excepte una vegada amb un policia nacional a Palma de Mallorca, diguem, però no he tingut problemes en general. I per tant, és un esforç, perquè a vegades la gent has de repetir o has d'insistir, però no és tan complicat. I per tant, aquí sí que hi ha una part de l'administració i una part de la ciutadania. Però el conseller deia que era un tema de tots, i té raó, però també és un tema molt de l'administració. És a dir, jo moltes vegades, suposo que molta gent, jo m'emprenyo molt quan hi ha casos de vulneració de drets lingüístics de la gent en un restaurant, una botiga, on sigui, o a l'hospital, per exemple, i llavors han de ser entitats diverses que posen les denúncies, no? Per què ho ha de fer una entitat? Per què no ho fa el govern, no? Per què el govern no, de manera gairebé obligatòria, si hi ha vulneracions, participa, entra? Per què, si hi ha determinades tipus d'agressions o de discriminacions a Barcelona, a Catalunya, el govern és a vegades acusació popular o s'ho fa seu, i en el cas de la llengua sempre és aquest discurs que feia el conseller de teniu raó, però intentem no fraccionar la societat, no? Per què? No? En agressions religioses, d'odi, de gènere, del que sigui, hi ha un gran consens que s'ha d'actuar, i amb això sempre és menys, no? I hi ha un cas concret, i amb això acabo. L'altre dia va haver-hi, suposo que és conegut per molta gent, una psicòloga de l'Hospital de Reus, crec que era, que es va negar a atendre en català a una pacient, no?, del servei públic, i el departament va dir que era una doctora no vinguda i que s'havia de respectar, no? Doncs és un molt mal missatge, no? Llavors, la gent ha de fer un esforç, i el conseller ho demana, i té raó, però també l'administració. En aquest tema no podem estar sols en aquesta qüestió, i el govern hauria de ser més proactiu, tenint en compte que el mateix conseller reconeix que un 62% de la població demana demana mesures que ha dit decisives. I jo aquest tren per part del govern no el veig.
De fet, el mateix conseller parlava del pes de les persones nouvingudes en els canvis demogràfics que ha patit el país, perquè, esclar, si mirem les dades del seu, diem, home, portem 40 anys d'autogovern, que són moltes generacions ja a l'escola en català, amb la immersió lingüística. No sé si d'alguna manera algú ha de fer un mea culpa o simplement hem d'acceptar que això és així. Qui segueix?
Jo mateix, no sé si ho hem d'acceptar. En realitat, tenim una realitat nacional i també, per tant, lingüística a Catalunya, als Països Catalans, que ens obliga sempre a no quedar-nos en l'oficialitat únicament, en la reclamació d'institucionalitat únicament, no? Que és voluntarista per excel·lència. És a dir, voluntarista en el sentit no que voluntària, sinó que hem de constantment reafirmar-nos, recordar-nos, defensar, no? Defensar la llengua, defensar, prendre actituds individuals, ètiques, compromisos, per fer sobreviure una realitat que és, diguéssim, a contracorrent del que el mapa europeu dels estats, no?, i de les nacions i de les cultures ha dibuixat ja en el segle XIX i el segle XX, no?, i que sobrevivim al segle XXI contra vent i marea, és a dir, contra tot pronòstic. I això pesa, perquè això fa molta mandra. És a dir, hi ha moments en què tu poses la motxilla a l'esquena i surts a batallar, i hi ha altres èpoques o altres moments en què això fa molta mandra.
De fet, hi ha molta gent que diu que és cansat ser català. Arriba un moment que dius que és molt cansat, això, aquesta actitud militant constantment.
És la nostra condició en el món. És a dir, sí, vull dir, no podem dimitir de ser el que som, no? I per tant, bueno, és la nostra condició. És un afegitó. Hi ha molts altres, però en tot cas, com a catalans i com a catalanoparlants, la nostra condició en el món és reivindicar-nos permanentment com a tal.
No sé si venim amb el pas sota el braç, però en tot cas...
No és que siguem una nació sense estat, ho hem dit moltes vegades, és que siguem una nació amb un estat en contra.
Però més enllà...
Que ara està una mica, potser, en treva momentània.
Més enllà...
Només dissimula.
Només un apunt, més enllà de mirar-nos el melic, és més cansat, sobretot més difícil ser canac, ser cors, ser... Posaria un llistat immens de pobles que ser curt, això ho saps molt bé, tu, Quim.
Sí, no és una competició.
És molt més complicat.
N'hi ha que ho tenen pitjor.
I tant. Sí. Bueno, si agafo jo ja la paraula...
Per exemple.
Sí, jo només volia dir un parell de coses perquè moltes ja s'ha dit. Però sobre el que deia el conseller, home, em diu que és una qüestió de percepció, especialment per aquells que utilitzen habitualment el català. Home, esclar, els que no utilitzen el català no tenen la percepció del problema. Perquè, entre altres coses, si tinguessin la percepció del programa, home, jo aspiro a que participarien en la solució, que seria que aprenguessin el català, no? Per això, però seria molt llarg d'entrar... Calen instruments, eh? Pensem que ara mateix els manters de Barcelona han denunciat que no tenen prous cursos de català per la seva demanda, o sigui, que volen aprendre el català i no tenen cursos de català a disposició per part de la Generalitat. Punt número 1. Punt número 2. Home, lo de la militància, lo de, deia el conseller, ser proactius, etc, està molt bé. L'actitud que plantejava el Jaume, jo, em sembla correcte, em sembla bé. Jo no la practico amb tanta assiduïtat, però sí que també ho intento. Ara, jo no crec que aquest sigui el problema. O sigui, el problema no és de la gent que parla el català com a primera llengua i de tant en tant canviar. El problema és dels milers i milers de ciutadans que no utilitzen el català habitualment. Aquest és el problema que tenim.
Però pregunto, el problema és no saber-ne o no voler-ne? Ho dic perquè
el problema és d'ús social. Fixa't que l'única mesura que ens ha plantejat el conseller és més mestres per les aules d'acollida. Jo crec que un dels problemes que tenim és que més enllà de si ha funcionat bé, pitjor, s'ha deteriorat, etc, vam fiar-ho tot a la immersió lingüística en el sentit de que si la gent sabia i comprenia el català...
Automàticament
el problema està resolt.
I això no és així.
Perquè l'ús social no depèn només d'això. Depèn d'una certa voluntat personal, evidentment, no? Jo dic, escolta, més Mitchells i menys inquisidors lingüístics per la xarxa i per tot arreu, vale? En Mitchell, que s'expressi com vulgui, millor, pitjor, però que s'expressi en català, perfecte. Això és el que ens convé, i això és el que ens convé que faci la majoria de la població. Ara, dit això, home, la llengua no s'ha de polititzar, i tant que s'ha de polititzar. Home, és que no hi ha d'haver conflicte, i tant que hi ha conflicte. O sigui, imagineu-vos que es digués, ara... Traiem el català, no? Primer, s'ha de polititzar perquè s'han de fer polítiques públiques. per salvar el català. Segon, home, imagineu-vos que diguéssim que canviem el català, eh? I diem, escolta, no s'ha de polititzar la sanitat, no s'ha de polititzar l'educació, no s'ha de polititzar tota una sèrie de coses. Home, s'han de fer polítiques públiques de sanitat, etc etc. No és el mateix el que plantegen uns partits que uns altres en sanitat, etc etc. Però aquesta idea de no anem al conflicte, s'ha de fomentar, s'ha de fomentar. Bueno, imagineu-vos altres drets. Els drets lingüístics són drets, altres drets. S'ha de fomentar el dret a vot. Si no pots votar, és igual, però ho fomentarem. S'ha de fomentar la llibertat d'expressió. Igual no sempre pots dir el que vulguis, t'ho prohibirem, però fomentarem que ho puguis fer, a poc a poc. Ja anirem fent. Home, crec que tindríem manifestacions al carrer, però, vamos, d'una proporció indubtable. Per què els drets lingüístics són diferents d'altres drets fonamentals?
I no només això, és que a veure, el centre de la qüestió està completament desenfocat. I seguim fent el que fèiem 40 anys enrere. I això és impossible en una societat que és diferent. A la societat actualment aquí a Catalunya es pot viure perfectament sense parlar català. Quan arriben aquí les persones d'altres llengües, de seguida prenen el castellà, perquè se n'adonen que el necessiten per funcionar. Coses com aquesta de l'hospital i aquesta psicòloga, la resposta de la Generalitat va contra el dret, a més, recollit a la Constitució, de que hem de poder ser atesos amb la nostra llengua. I a sobre ho deixen en aquesta, no sé, amiguisme, diem-hi així, que és deixadesa de funcions, perquè la resposta no només no és la correcta, sinó que hauria de ser per portar-los als tribunals, que és no posar-se de part d'allò que necessita la defensa. A més, si seguim dient a tort i a dret, posar la responsabilitat, amb què fem els catalanoparlants, que evidentment tenim la nostra part de responsabilitat, és posar el focus en la part, en la vàlua, en la part més feble de la cadena. És la Generalitat qui ha de tenir una resposta no només ferma, sinó completament contrària a la que està tenint ara. És més, el Xavier me l'aprecio molt, i vam discutir molt sobre llengua fa anys. No pot ser aquest tipus de resposta que ha donat. Carai, que va malament, no fem filigranes per fer veure que no va, que va mínimament bé, per Déu senyor, que és que sembla que no entenguem qui tenim a davant i qui ens està escoltant. No pot ser fer això, no pot ser de cap de les maneres. No hi ha res més honest que dir no anem bé. I no anem bé, si no fem primer bé el diagnòstic de que no anem bé, i ho expliquem això, com vols que ho solucionem de cap de les maneres? Hi ha un element que durant molts anys s'ha deixat de banda, i té a veure amb el que he començat dient. I és, si tu no necessites la llengua per viure a Catalunya, la gent no ho farà perquè aquest país té aquests valors. Home, sí, una petita part segurament que sí, ho vam veure a les manifestacions per la independència, hi havia moltíssima gent que no obtenia com a llengua d'ús o la que feia servir el català. O sigui que en aquest país es pot conviure perfectament. I hi ha moltíssima gent que no està en contra d'una llengua contra l'altra. Però aquest no és el posicionament bàsic. Mireu, fa 20 anys, potser li dono una mica de patada a les dades, eh? Perquè ara no me'n recordo si és ben bé 20 anys, que a mi em passa el temps molt de pressa. Però jo me'n recordo les primeres enquestes on vaig veure que el català ja no es feia servir a la classe mitjana com a llengua prioritària. Malament anem. Per què? Doncs per què? Si la classe mitjana se'n va esquiar, tothom vol anar a esquiar. Perquè l'alta, bueno, la veuen a la tele, però són més les Kardashian i aquestes no saben ni on som nosaltres, enteneu? Però la resta de coses, ara jo què sé, ara que està de moda, anar a l'últim restaurant que té estrella Michelin. Doncs ara tothom, és que això és el que fem. Això es va perdre. I tots nosaltres, perquè els d'aquesta taula tenim una certa edat, jo et dic més que ells, eh? Però en tot cas, hem vist aquest procés com gent que en un moment catalanoparlant de llengua materna, si voleu dir-ho així, d'origen, ai, perdó, castellanoparlant, parlàvem català amb tu. I va haver-hi un moment que va deixar de fer-ho. No vam ser nosaltres que vam deixar de parlar amb l'altra llengua. I aquí va haver-hi una consciència política del castellà que es va passar a dir espanyol.
Quim.
Bueno, jo crec que, insisteixo, més enllà de l'oficialitat i més enllà que en molts àmbits sembla que anem en retrocés, fins i tot en la cooficialitat de les llengües, eh? Vull dir, per no començar per Renfe i continuar per moltes altres institucions que van com enrere, no? Comencen a fer-ho bilingüe i moltes vegades ja s'obliden del català i els avisos d'urgència, perquè són d'urgència, doncs ja són en castellà i van castellanitzant moltes coses que fa 15 anys estaven una mica, diguéssim, normalitzades, que eren prioritàriament en català. I a més són senzilles d'entendre, tothom les entenia i no hi havia problema. Però més enllà de l'oficialitat en la que estem perdent bous i esquelles, com deia, hi ha una qüestió de prestigi i de popularitat de la llengua. I això va associat, jo crec que vivim una fase que coincideix amb moltes altres coses i no deu ser el factor més important, però que també cal tenir present, de ressaca del procés, és a dir, una aposta molt agosarada de la societat catalana, molt agosarada en el sentit de per anormal, no? per decidida, per profundament democràtica, de plantejar una autodeterminació per Catalunya, diguéssim, de lluitar per la independència, que ha estat derrotada, que no se sap ben bé com ha acabat, que ha quedat com desprestigiada com a opció, i el desprestigi polític també suma a aquesta mena d'onada que jo crec que hem percebut tots a partir de 2015, 2017, etc, amb molta més força d'ascens de la popularitat i del prestigi de la llengua castellana en molts àmbits. En això s'hi han de sumar moltes altres coses, eh? Com,
sí, perquè venia d'abans, eh?
Sí,
aquest desprestigi,
clar.
Prestigi prestigiós al castellà, això ve de molt abans,
però,
eh?
Però un cert prestigi de cavall guanyador, de projecte engrescador, integrador, de lideratge en l'àmbit polític i social, el va tenir la llengua catalana a cavall, jo crec, no? O de bracet.
A la transició. Des de la transició.
Bueno, jo no
hi érem, però és molt important. No, però, era quan les famílies deien, jo no parlo català, deien en castellà, però vull que els meus nets en parlin. Oh, mira els meus fills, que content estic. Ja no hi és, això, eh?
Bé,
ja no hi és.
Dues coses només. Crec que la batalla a internet l'hem perdut d'entrada, és a dir, internet que no és públic i que està en mans de grans corporacions privades ha facilitat molt que el castellà sigui la llengua de comunicació, de baralla, de discussió, etc, i no tant el català, i en aquest sentit, bueno, hi ha una batalla lliure que l'hem guanyat en altres àmbits quan semblaven impossibles, i aquí també es pot lliurar aquesta batalla, però que ara mateix l'anem perdent. I teníem...
I l'altre?
Sí,
Jaume.
Per fer una comparativa, jo vaig ser corresponsal al País Basc fa molts anys, i recordo que jo em vaig apuntar amb un euskaltegui per aprendre euskera, com a bon català, i recordo que algun membre del govern basc, quan li vaig comentar això, es va estranyar i em va dir que per què prenia jo euskera sent català, i li vaig dir perquè estic vivint aquí, no? I em va dir és que no és necessari. Un membre del govern basc. Llavors, el que vull explicar és que, abans en parlàveu, hi ha molta gent que viu a Catalunya i no parla català mai, sabem-lo fins i tot, perquè no és necessari, perquè no ho necessiten i perquè poden fer vida en castellà. Abans les dades, crec que parlàveu d'un 83%, fan vida en castellà i no tenen cap problema. En cas de català, són el 53%. I per això, i és la part que nosaltres no podem fer als ciutadans, que és el que ha fet l'administració, el català a Catalunya ha de ser obligatori per viure. És a dir, d'alguna manera no has de poder viure a Catalunya amb normalitat si et negues, no si no el saps, si et negues a parlar català, doncs et mous en uns ambients que no han de ser majoritaris, i doncs el govern ha de posar a l'administració, qui sigui, les grans empreses, que no saber català i no voler-lo parlar a Catalunya ha de ser una dificultat. I és obligatori? Doncs sí, és obligatori. És emprenyador? Sí. A mi el català, fer-ho fàcil, convèncer, ser amable, a mi no em serveix. Perquè si jo vaig a viure demà a Hongria o a Txèquia, el govern d'allà no m'ho farà amable. Em diran, mira, és que has de parlar txec, si no, no pots viure aquí, o pots viure aquí en la marginalitat, no? Doncs aquí ha de passar el mateix. Llavors, per ser funcionari has de saber català, però de debò. Perquè tots sentim Mossos d'Esquadra i molta gent parlant pel carrer i parles en català i vas a contestar en castellà. A la sanitat ja no cal parlar-ne, no? Les escoles també. Per tant, és evident que la part que el govern pot fer és superior. Per exemple, ara arriba cap de setmana, jo, com molts cap de setmana, intentaré anar al cinema amb les meves filles i per trobar la pel·li que vull veure en català, doncs m'hauré d'anar a X cinemes, que són bastants menys de la meitat. Hi ha una llei que diu que això ha de ser equivalent i no es compleix, no? la retolació, les cartes dels restaurants. O sigui, el govern, que és qui pot fer-ho, no nosaltres, ha d'anar molt més lluny i ha de fer que el català sigui obligatori. I qui vingui a viure a aquest país i no vulgui parlar català, doncs ho ha de tenir més
difícil. I nosaltres també hem de començar a canviar l'estratègia, eh? Des del punt de vista de com ciutadans i ciutadanes usuàries.
Sí, però nosaltres podem fer una part.
Una petita part. Fem una petita part. Però jo entenc perfectament la gent que va al metge i acaba canviant de llengua perquè li va la vida. I, de fet, per poder parlar català has d'estar viu primer, saps?
I també podríem parlar de la gent que va a un judici i no s'atreveix a declarar en català.
Però
per tancar aquesta qüestió.
Si vas a un restaurant, mira amb què tenen la carta. I m'és igual que facin la millor polarda del món. Si la tenen només en castellà, no hi vaig. Bueno, ja menjaré una altra cosa.
Ara, és que ara m'han recordat l'altre punt que volia dir, que era força diferent de l'anterior, perdó. Que és, no sé si teniu present, jo crec que molt, l'enorme esforç de reconeixement de l'origen de moltes de les nostres famílies, com la meva, que venim de fora. No? O que van venir de fora. I d'on venen, i quina realitat tenen, i a la seva incorporació, i han aixecat Catalunya, i tal, 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 tal. Perquè la llengua és un dret i un deure i el que vulguis individual.
És part de l'identitat.
Però és col·lectiu,
és
també.
És part de l'identitat.
I, per tant, algú accedeix a voler aprendre, encara que no l'aprengui mai, però a tenir una predisposició positiva cap al fet de que s'aprengui aquesta llengua i s'utilitzi i es cuidi i es mimi i es prioritzi, si li reconeix en el col·lectiu que la parla en el seu conjunt, un reconeixement recíproc. I això tinc jo la sensació, no sé si ho estic fent molt complicat, tinc jo la sensació que des de fa 20 anys s'ha abandonat. És a dir, bueno, clar, les onades migratòries ara mateix venen de molts llocs diferents, ja no és el mateix que abans, que venien d'un sol origen,
bueno,
però fins al 2010-2012, etcètera, crec que encara hi havia actes, és a dir, relats, discursos, interès en entrar en contacte amb els països, les realitats d'origen, les cultures d'origen, etcètera, i ara em sembla a mi que això s'ha refredat.
Que vinguin de múltiples llocs del planeta, hauria de ser un avantatge, no una dificultat. És a dir, que la immigració et vingui del propi estat que t'imposa la llengua castellana, hauria d'haver estat molt més difícil. Escolta'm, entre els anys 50 i 60, principis dels 70, van arribar a Catalunya 2,5 milions pel cap baix d'immigrants. En els últims 25 anys hem passat de 6 milions a 8 milions, per tant, 2 milions d'immigrants. Què és el que ha passat? Perquè en la primera... Què és el que és diferent? Perquè en la primera tongada, tots coincidim en que amb problemes, però més o menys va funcionar bé, la integració cap al català, la immersió lingüística va ser reivindicada per les famílies castellanoparlants, etcètera, etcètera, i en canvi ara no tinguem aquest problema. Bueno, venen de llocs diferents, però hi ha una cosa bastant diferent, que és que els drets no són els mateixos. Els drets de la immigració dels anys 50, 60 i 70 no són els drets que tenen els immigrants actuals.
Sí.
Perquè podem posar requisits per parlar català, per incorporar-nos a l'administració pública, però si tenim centenars de milers de compatriotes que no poden accedir a la funció pública, és igual que els hi posem el requisit que vulguem. No necessiten saber català perquè no poden accedir a la funció pública.
Va, fem una pausa i ens esperen al País Valencià. El matí de
Catalunya Ràdio. Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Cort Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Mira, així que surti de la ràdio me'n vaig a fer la compra de la setmana perquè estan d'aniversari a Supercor, Hipercor i el supermercat El Corte Inglés i tenen un 70% en la segona unitat en més de 2.000 productes de les primeres marques, com en el detergent Ariel Oxi o Sensaciones, gel o càpsules, o en el litre d'oli d'oliva Carbonell. A més, t'emportes un 25% de regal en milers de productes per fer-lo servir en una propera compra. Per exemple, en tots els bombons, torrons, panetones i dolços de Nadal. Ah, i també en tots els productes del seu celler. Està bé, eh? I si encara et sembla poc, hi ha 1 milió d'euros en premis, amb milers de cupons regal i 10 premis finals de 5.000 euros, tan sols a l'aniversari de Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Ah, i descobreix ja el supermercat del Corte Inglés a Francesc Macià, on hi trobaràs una àmplia oferta de productes locals i de qualitat. Mira, a la primera planta podràs gaudir del Club del Gourmet, un espai per als amants de la gastronomia. Ah, i recorda't que tens 2 hores de pàrquing gratuït per compres superiors a 35 euros. Res més per avui? Bon cap de setmana. Adéu-siau.
El matí de Catalunya Ràdio.
Hola, sóc en Quim Masferrer. El 21 de novembre, guarda't un forat a l'agenda i vine amb mi al tercer sopar solidari de Nadal de Manlleu Origen per descobrir un Nadal ple d'històries. Una nit plena de solidaritat on podràs gaudir de les cantants Valeria Tàpia i Maria Subirà i els plats d'en Nando Jubany, en Jordi Cruz, l'Hideki Matsuïssa, en Lluc Cruzelles i l'Oriol Balaguer. Tots els beneficis recaptats aniran destinats a la Casa de Sofia, liderada per l'Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. Compra la teva entrada a ametlleorigen.com.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpció a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda.es.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va. Hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'Euromillones, a més del pot i del milió dels divendres. Euromillones, 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Avui he de fer classe al rocòdrom, carregar 10 arnesos, cascos. I després me'n vaig a la muntanya escalar amb els meus amics, que això m'encanta. Encara sort que puc carregar.
Encara sort que ho pots fer tot amb el nou Citroën Berlingo amb seients exclusius, Advanced Comfort i un ampli maleter. Aquest mes el teu Berlingo tèrmic o elèctric des de 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Amb un rasca de l'11 sempre rasques una mica.
Una mica? I per tu què és una mica?
Doncs, per exemple, riure una mica. Una mica de bons moments i potser molts d'euros, fins a un milió.
Doncs dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 pots guanyar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Tens sentit de l'humor?
Sí, puc fer bromes, jocs de paraules...
Ens meravella i ens espanta a parts iguals.
No és la tecnologia, són les empreses lo que me dan miedo.
Fins on arribarà la intel·ligència artificial?
Poder prediure si tindràs Parkinson, per exemple.
És la consciència l'última frontera?
Aquesta xarxa neuronal comença inclús a raonar.
La intel·ligència artificial i la ment humana. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
9:45 del matí, fent tertúlia amb Jaume Clotet, Quim Arrufat, Ferran Espada i Cristina Sánchez Miret. Falten 2 hores per la compareixença del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Ho farà 18 dies després de la dana, que ha deixat més de 200 morts al País Valencià. Després el seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio. Abans passem per Madrid. N'acaba de parlar el ministre Ángel Víctor Torres. Paula Urgeats, bon dia.
Sí, bon dia. I és que la Moncloa avui també estaran molt pendents d'aquesta compareixença de Carlos Mazón. La seguiran amb atenció. Diuen que ha de donar moltíssimes explicacions i respondre moltes preguntes, com per exemple per què va enviar tan tard l'alerta a la ciutadania, per què va arribar 2 hores tard al Secopi i, sobretot, diuen per què no va demanar ajuda des del primer moment. És el que acaba de dir a Televisió Espanyola el ministre Ángel Víctor Torres, que ha exigit a Mazón que aclareixi avui tots els detalls.
Hay cuestiones que muchísimas personas esperan que hoy se planteen y se digan. Y, por supuesto, también somos responsables políticos y somos responsables de nuestros actos y de las acciones que no se tomaron o no se decidieron cuando tenía que hacerse. La EMET tiene unas recomendaciones claras. Y una de ellas es restringir cualquier movimiento y avisa de que las consecuencias pueden ser catastróficas. Eso fue así.
I insistia, per tant, que tant l'AEMET com la Confederació Hidrogràfica del Xúquer van avisar en temps i forma de la gravetat dels aiguats. La Moncloa, que insisteix en carregar tota la responsabilitat de la tragèdia a les autoritats valencianes.
Gràcies, Paula. Qui també bon acaba d'explicar si creu que ha de dimitir o no Carlos Mazón ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa. En declaracions a la SER acaba de dir que ja arribarà el moment de decidir-ho, que ara no toca buscar qui té la culpa.
Tienen que ser los ciudadanos de cada comunidad autónoma, en este caso los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Valenciana, los que valoren y en su momento saquen conclusiones de cómo se han hecho las cosas y se procede algún tipo de responsabilidad política, ¿no? Ahora todavía estamos en el momento de ayudarnos y no de culparnos.
De moment sabem que no dimitirà, però sí que farà reformes al govern. Saludem a aquesta hora Víctor Maceda, periodista del setmanari El Temps de València. Bon dia, Víctor.
Hola, bon dia, què tal?
Què s'espera de la declaració d'avui? Creus que Mazón assumirà responsabilitats i farà autocrítica o tirarà pilotes fora com fins ara?
Sí, assumirà autocrítica en una part del discurs. Jo crec que no li queda una altra. Vull dir, és obvi que ara la ciutadania, que ara els seus propis companys de partit, que ha comès errades, ho admeten en privat, ho admeten en públic... I crec que sí, que assumirà d'alguna manera una part de la responsabilitat. Ara bé, ho farà de manera mancomunada, per dir-ho així, amb el govern d'Espanya. Dins del Partit Popular Valencià comença a circular la idea que s'ha de vendre, i enteneu-me, perdó, el terme vendre, en este cas, la tragèdia com una responsabilitat del 50%, no?, entre les dues administracions. I jo crec que aniran per així les coses. Vull dir, prevec un Mazón sense un to, diguem, altiu, com en altres ocasions, i que intentarà d'alguna manera calmar els ànims, sap que està en una posició feble, n'és conscient, i evidentment el que no pot tampoc és dir que no tenia informació de res. Ell últimament està intentant pivotar la seva defensa respecte a les comunicacions de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, no? Dient que la Confederació va avisar massa tard, que ho va fer exclusivament per correu electrònic i que la revolució hidrològica, que és un terme que ja us puc assegurar que també farà servir avui segur, que es va produir a partir de les 7 de la tarda, curiosament, quan ell ja anava en direcció cap a l'òrgan de direcció de la emergència, doncs aquella revolució hidrològica és la que ha produït tota la catàstrofe, no? Quan realment, a aquella hora, ja hi havia municipis de l'interior valencià on havia mort gent, a Xiva, a Utiel, i a l'Horta Sud, que és la comarca sens dubte més afectada, doncs l'escena ja era absolutament dantesca, no?
Dèiem que no s'espera la seva dimissió, però s'espera el cessament de dues conselleres. Qui són i quines responsabilitats tenien a l'executiu?
Bé, com a mínim dues, eh? Jo crec que la remodelació serà més a fons,
sí?
Sincerament. Sí, sí, aprofitarà segur. Ella ha de transmetre missatge d'optimisme, de futur i de que comença un nou temps, una nova legislatura. Vull dir, la legislatura com la coneixíem fins ara, evidentment ha acabat, no sols aquesta. Diguem que la de l'any que ve, la següent també, la de l'any a partir del 2027. Vull dir, el País Valencià ha quedat completament arrasat. La província de València, la part interior, la comarca de l'Horta Sud, polígons industrials importantíssims. Vull dir, l'afecció al PIB molt gran. Per tant, ell ha de fer veure que comença un nou temps i que l'ha de començar amb persones noves, no? Ell sempre repetia, és curiós, el gobierno de los mejores, deia, que havia conformat el gobierno de los mejores, que no havia pensat si eren d'una ideologia o d'una altra, no? Alguns, de fet, venien eren independents, d'alguna manera, no tenien afiliació al Partit Popular. Ara, en canvi, el que ha de fer és un govern de tècnics. Evidentment, els millors no eren, ja s'ha vist clarament, no? Però ara vol un de tècnics que s'entén que tindran més capacitats, no? davant d'emergències com aquesta i sobretot per refer el país, no? Aleshores, jo crec que optarà per, efectivament, perfils menys polítics però més experts, no? I no crec que acote només les responsabilitats de Salomé Prades, que evidentment està absolutament socarrada per aquesta crisi. La seva inoperància ha sigut absoluta, la seva incapacitat de gestionar-la quan el president no hi era, responsabilitat del president també, però al cap i a la fi ella és la consellera d'Interior, poca broma. La seva inacció ha sigut terrible i, evidentment, no pot continuar ni un dia més. I la consellera de Comerç, Turisme i Innovació, Núria Montes, que és una persona que ve de la patronal hotelera, que tampoc tenia experiència política ni a primer nivell, ni a segon, ni a tercer, i que la seva fredor, la manera com va adreçar-se a les víctimes, bueno, això pues, l'ha penalitzat absolutament, malgrat que té molt bona amistat amb el president, però clar, vull dir, és intolerable que davant una tragèdia com aquesta s'adreçara d'aquella manera als familiars dels morts, no?
Víctor, no sé si comencen a circular noms.
Sí, bueno, de noms circulen, sempre circulen, no? Però crec que, sincerament, crec que no hem d'esperar grans noms. Vull dir, probablement seran noms, alguns sí que tindran una certa trajectòria a nivell de partit, d'acord? Però buscaran més perfils de gestió tècnics. O sigui, l'exemple més evident és el conseller actual d'Obres Públiques, no? Sí. Vicente Martínez Mus és una persona que sí, ha sigut alcalde del seu poble, ha sigut senador, però sobretot es nota quan parla que sap de què parla, no? I que no genera, diguem, grans conflictes i que entén la seva àrea d'actuació. No estem per a fer jugades de cara a la galeria en aquest moment, no? Vull dir, ell ha d'estar per fer un govern que realment sigui un govern de gestió, o sigui, un govern que puga respondre a les necessitats que tenim ara mateix els valencians i que sobretot transmeta la imatge de que ell controla la situació. Vull dir, intentar ara fer un govern, diguem, molt polític per a defensar-se, per a entrar al xoc contra el govern d'Espanya o fins i tot contra el seu propi partit, alerta, perquè no sabem com pot derivar aquesta situació, tampoc no li convé. Ella ha d'intentar ara mateix assumir la part de culpa que té. Recordem, jo estic pràcticament segur que el discurs d'avui farà entendre que és el 50% entre les dues administracions, d'acord? I a partir d'ahí, doncs iniciar un nou temps. L'expressió nou temps jo crec que també és probable que la pronuncie. I en aquest sentit, girar full, centrar-se en la gestió, en la feina ingent que n'hi ha per davant, tenint en compte també que el govern d'Espanya hi ha de dir la seva. El govern d'Espanya, de moment, ja ha anunciat inversions per valor de 14.000 milions d'euros. La Generalitat Valenciana, de 270. Vull dir, haurà de ser també molt curosa a l'hora de veure com la ciutadania percep què està fent cadascú per aquesta reconstrucció.
És Víctor Maceda, periodista del setmanari El Temps. Víctor, gràcies i fins aviat.
Gràcies a vosaltres, salut.
A partir de 11:45 seguirem al Matí de Catalunya Ràdio la compareixença de Carlos Mazón, però abans, què n'espereu? Aquest repartiment que deia el Víctor de culpes al 50%, ell ens deia també una remodelació del govern més àmplia, més enllà d'aquestes dues conselleres ja cremades?
Sense cap mena de dubte. Sense cap mena de dubte, el discurs de Carlos Mazón anirà per aquí, però no perquè sigui la seva estratègia. Vull dir, és el Partit Popular, encara que sigui molt lamentable, perquè amb més de 200 víctimes mortals damunt de la taula i el desastre, la catàstrofe que s'ha produït, és molt lamentable que tot es redueixi a estratègia política. Però l'estratègia política del Partit Popular no té a veure amb el País Valencià, no té a veure amb Carlos Mazón, té a veure amb Alberto Núñez Feijó. Vull dir, es podria titular salvar a Núñez Feijó. Núñez Feijó se la juga a les pròximes eleccions generals, que el PP intentarà que sigui el més aviat possible per la via del desgast del govern de Pedro Sánchez, que no ho té fàcil tampoc per la complicació aritmètica que té el Congrés, però en qualsevol cas, les pròximes eleccions generals, sigui com sigui, són la clau de volta del futur polític d'Alberto Núñez Feijó. I el País Valencià és importantíssim en aquest repte. Per tant, com s'afronta la catàstrofe per al Partit Popular estatal és clau. S'han avaluat les opcions. Va haver una primera avaluació que sí que semblava que el millor era deixar caure a Carlos Mazón. Ara això ja no s'ha traslladat així i l'estratègia que s'ha decidit a Gènova és... Carlos Mazón ha d'aguantar, no és el moment de dimitir per Carlos Mazón, sí que ha de fer coses, i per tant avui hi haurà anuncis de remodelació de govern i d'altres qüestions, i responsabilitzar, en la mesura que es pugui, el govern espanyol, disparant especialment a Pedro Sánchez per la derivada de la senyora Teresa Rivera, la vicepresidenta Teresa Rivera. Acabo. Això que, evidentment, bueno, és una estratègia política una mica perversa, perquè tots sabem la responsabilitat on recau, que és en la Generalitat Valenciana, i especialment el dia de la catàstrofe, en Carlos Mazón, que estava desaparegut, sí que té una derivada que va més enllà. Vull dir, ens sentirem a parlar, és probable que el propi president de la Generalitat Valenciana parli, ens sentirem a parlar de les moltes obres hidràuliques que no s'han fet a la conca del Xúquer, però durant, el problema és que això és durant les últimes dècades, lo qual vol dir que afecta a la ministra Teresa Rivera, però també afecta a ministres i a governs del Partit Popular.
Han passat 18 dies de l'inici de la tragèdia. No sé si compreu aquest argument del president Illa de dir ara és el moment de la reconstrucció, de la gestió, ja arribarà el moment d'esclarir i assumir responsabilitats.
No, de cap de les maneres. És insultant. És insultant per a tota la ciutadania, imagineu-vos per les persones que han perdut no només éssers estimats, sinó el que era la seva vida. O sigui, què vol dir us heu d'esperar? Esperar a què? Amb una cosa que ha quedat tan evident, com de malament s'ha arribat a fer. En primer lloc, el govern de la Generalitat, evidentment, i el Mazón a davant. Això de traslladar la culpa a la d'Interior, a veure, és indefensable la d'Interior, ja ho sé, però això no va així. La màxima responsabilitat la tens tu. I més, no només amb un govern que no acaba d'arribar i que les hores que van passar no justifiquen que algú que no fos el president hagués de prendre d'urgència la decisió. Per tant, això és fer fum per mantenir una cosa que no es manté. També és cert que la part s'ha d'explicar també, i per això Illa ha dit el que ha dit, què va fer el govern central. Perquè aquí hi ha dos responsables. I hi són, perquè tampoc s'entén què va passar les hores posteriors. I ja no són només dos o tres hores una altra vegada. Estem parlant de dies. És que, escolteu-me, és que no s'agafa per enllò, que és impresentable, tu miris com tu miris. És que m'agradarà veure el relat esperpèntic que fan uns i altres per intentar fer combregar a la gent una cosa que carai, que el fan que et dona la boca. És a dir, com som capaços de tenir aquesta baixa catadura moral i que no passi absolutament res? És que, a veure, jo no sóc d'allà, jo tinc una part valenciana, la meva mare és valenciana, però no va d'això. És que jo crec que indigna tota la ciutadania com s'ha portat això.
Entenc, però, que són dues coses. Una és l'assumpció de responsabilitats per com es van gestionar les primeres hores, els primers dies de la crisi, i l'altra també és preguntar-nos si aquest govern valencià de Carlos Mazón té la capacitat de gestionar tot el que ve ara al País Valencià, no, que és la reconstrucció, que és tornar a recuperar les infraestructures i que és, fins i tot, crear una transició cap a un model de país on això potser no passi cada X anys.
Sí, però això, perdona, però això el govern valencià no pot fer-ho en solitari. O sigui, si les obres hidràuliques no es fan en bona part fora de a les parts altes, fora de la comunitat valenciana, fora del País Valencià,
és impossible.
Per tant, el govern espanyol aquí en té una responsabilitat. El problema és que té responsabilitat el PSOE i el PP, però el govern espanyol té una responsabilitat. No sabrem mai si amb aquestes obres hidràuliques la catàstrofe podria haver estat molt menor.
Segur que sí. Jo crec que l'estratègia del PP és, com deia el Ferran, salvar el senyor Feijó, i passa per que el senyor Mazón no plegui ara i entenc jo que faci una transició endreçada i dono per fet que no es podrà tornar a presentar les eleccions al País Valencià perquè em sembla que està totalment cremat, no? I en aquest sentit, l'endreça passa per fer el que hem comentat precisament la setmana passada aquí. És a dir, una crisi de govern, fer fora aquestes dues conselleres que han demostrat una incompetència i una falta d'empatia colossals, crear una superconselleria de la reconstrucció i intentar salvar el màxim de temps possible amb un aliat que tindran inevitablement, que és que la memòria és curta, és a dir, aquesta tragèdia és molt gran, però d'aquí 3 mesos ja veurem si en parlem i d'aquí 1 any ja veurem com en parlem, fins i tot, i per tant intentar salvar-se i en aquest sentit buscar un relleu a la candidatura. El Ferran deia l'altre dia l'alcaldessa de València, és un bon nom, i per tant jo crec que buscaran salvar-se, però no per salvar específicament el PP valencià, sinó per salvar el PP espanyol. I en la línia de buscar l'empat amb el govern espanyol, efectivament, la part més trista i lamentable és que el PP utilitza l'Europa, la Unió Europea, per portar les seves guerres, diguem, nacionals, intentant dinamitar la candidatura de Teresa Rivera. Jo crec que no se'n sortiran. L'únic que aconsegueixen és enfangar un tema tan important com l'elecció de la Comissió Europea en un moment global en el qual l'Europa hauria de posar-se les piles davant de la victòria de Donald Trump i no estem a nivell europeu per tenir aquestes guerres, diguem, de caràcter local.
De seguida, seguim abans, deixeu-me connectar amb els voltants de les Corts Valencianes. Albert Prat, bon dia.
Què tal, Francesc, bon dia.
Quin ambient tenim per aquí a aquesta hora?
Mira, nosaltres som aquí just davant de la façana de les Corts, on ara mateix aquí la policia espanyola està blindant tot aquest edifici del Parlament Valencià davant d'aquesta concentració, aquesta manifestació que hi ha prevista a partir de les 11, mitja hora abans de que comenci aquest ple, una manifestació, una concentració de rebuig per demanar la dimissió del president valencià gairebé una setmana després, us recordareu, d'aquella manifestació massiva per la capital valenciana. Doncs bé, aquí ja està tot aquest entorn de les Corts Valencianes blindat de policia espanyola a l'espera de que arribi el president Carlos Mazón.
Gràcies, Albert. I ara, aquesta hora, com sempre, cada dia donem veu a una bona causa. Avui, en nom de la Fundació Pare Manel, saludem el músic Joan Carles Capdevila. Joan Carles, bon dia.
Bon dia. Una de les àrees més conegudes de la Fundació Pare Manel és la seva tasca amb els infants i joves de nou barris. Al Centre Obert ofereixen tardes de lleure, cultura, esport, acompanyament escolar, suport en logopèdia, psicologia i acompanyament familiar. Els infants i joves sempre han estat un dels nostres motors. Des de la Fundació Pare Manel continuem treballant pel seu desenvolupament personal, integració social i adquisició d'aprenentatges. Vine i col·labora amb nosaltres. Ens trobaràs a Nou Barris, a la web de paremanel.org i a l'Instagram @fundació.pare.manel.
Fundació Pare Manel.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Sabies que a Activia hem abaixat preus? Aprofita-ho ara i nutreix la diversitat de la teva microbiota cada matí. Activia.
012, la millor resposta.
El meu pare està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Renew, vehicles d'ocasió de totes les marques, recondicionats i certificats. Elèctrics, híbrids, gasolina, dièsel i GLP. En Renew, ara ve el millor amb les nostres garanties. Assistència 24/7, verificació de fins a 150 punts de control, satisfacció garantida o et tornem els diners. Descobreix tots els avantatges de la xarxa Renault i Dacia i gaudeix de condicions especials tan sols aquest mes. Empresa col·laboradora del Pla 2030 de suport a l'esport base.
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim d'allò que vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo hi ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descarrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen en Trainline.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va, hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'Euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Cepsa es transforma en Mueve. Gràcies, energies fòssils. Però és el moment de començar a separar-nos per impulsar un futur amb més energies sostenibles. Aquest futur té futur. Descobreix els nostres projectes a Mueve.es.
Mueve.
No havia vist mai res semblant.
Perquè és un invent revolucionari. Els primers rulos elèctrics del món.
Revolucionarà tota la indústria de la bellesa.
La meva vida.
Contractada.
I la vida de milers de dones.
Estàs preciosa, mama. Xxxt.
Increïble.
Carmen Curlers. Una sèrie inspirada en fets reals. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT després del 30 minuts.
Sí, avança ràpidament 7
6 segons.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió: tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça-París. El matí de Catalunya Ràdio.
Un minut i les 10, fent tertúlia amb Jaume Clotet, Quim Arrufat, Ferran Espada i Cristina Sánchez Miret a la prèvia d'aquesta esperada compareixença de Carlos Mazón a les Corts Valencianes, 18 dies després de la tragèdia de la Dana al País Valencià i amb la previsió, no d'una dimissió, però sí d'una remodelació de govern. Quim.
Doncs que fa una setmana estàvem aquí en aquesta tertúlia donant per fet que ara no, però d'aquí un temps sí, després quan passés, diguéssim, la gestió més immediata i més urgent, Carlos Mazón hauria de dimitir perquè era evident que la seva culpabilitat en aquella gestió de les hores prèvies, durant, posteriors i a sobre la tragèdia, doncs era molt evident i per tant això és ho donàvem per fet. Ara mateix estem assumint, no, que Carlos Mazón, i a més, gairebé que ens donem l'autoritat de preveure que farà una remodelació al govern, posarà personal tècnic, etc, i amb això trampejarà la situació. I aquí la qüestió és com s'ho ha fet aquesta dreta trumpista nostra, bueno, nostra seva, però en tot cas aquesta dreta trumpista, per donar-li la volta a la situació com un mitjó d'una setmana a l'altra, i què, davant de quines situacions podem trobar la setmana que ve o l'altra. La memòria és curta, però també, diguéssim,